Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Continuem amb aquest segon bloc del tema de la setmana, parlant d'altres tradicions de la Setmana Santa, com les caramelles, la litúrgia o les processons. A Castellví de la Marca, per exemple, tot i ser només 1.800 habitants, compten amb dos grups de caramelles amb molta història, dels quals ens parla la nostra companya Fanny Vivar des de Canal 20.
Així és, Sílvia. Estic acompanyada de la Carla Pujol, directora del grup de caramelles de la Múnia, i de la Teresa Arnau, membre de la Junta i cantaire de les caramelles de Castellví. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Hola.
És curiós que un municipi més aviat petit com és Castellví de la Marca tingui dos grups de caramelles. Mm. Històricament sempre ha sigut així? Sempre hi ha hagut dos grups?
Jo diria que sí.
Sempre, de sí. Tota la vida hi ha hagut dos grups.
Sí. I abans eren els homes, que cantaven sols, i després ens vam afegir les dones.
Al principi només els homes eren sí. Els que cantaven les caramelles. Sí. I després va arribar un punt que les dones també us vau afegir.
Sí.
En el cas de les caramelles de la Múnia, bueno, la Carla és més jove que la Teresa, oi? Mm-hmm.
Ja voldria jo la seva edat.
La història de les caramelles de la Múnia també és així, oi?
Sí, les caramelles de la Múnia jo et diria que es van formar l'any 1905, si no recordo malament. I al principi només cantaven homes, però perquè, clar, la tradició caramellaire sempre ha sigut una tradició de que els pobills o els homes doncs, que es volien casar els anaven a cantar les dones doncs, al balcó de casa seva, bàsicament. Sí. I tot això ha anat evolucionant doncs, fins a dia d'avui.
Perquè les cançons populars eren d'origen religiós i ara es canten no només d'origen religiós, sinó també cançons per donar la benvinguda a la primavera,
sí,
no? Això ha canviat una mica, no?
Sí, sí, tant. Sí.
Abans es cantava per dir adéu a la Quaresma i sí. Tot aquest temps d'abstinència i moderació. I ara, bàsicament, és un cant de Pasqua i un cant de joia i de benvinguda
sí.
Primavera. I com que els
temps... Habaneres, sardanes, el que
ara
sigui.
Ara es canta de tot,
sí.
Ja, oi?
Sí, sí.
I com us ho feu per dividir-vos al municipi, vosaltres que sou dos grups? Hi ha algunes
no
regles
pensar. Jo no hi havia pensat mai.
Jo, des de que estic a les caramelles de la Múnia, no, sempre hi ha hagut com un recorregut fixat
sí.
I sempre ho hem fet així. Suposo nosaltres que ja
també.
Es fa des de...
Sí, nosaltres sempre fem el mateix recorregut.
Cada grup passa per una zona, no? No del municipi
bueno,
o...
De vegades ens trobem.
A les cases noves
sí.
Sempre...
El Cuscó
noves,
també
que
ens trobem.
Correcte.
Sí.
Sí que hi ha barris que els fem els dos grups.
Sí.
I hi ha rivalitat o no? Perquè a vegades als pobles petits passen aquestes coses, no? I en aquest cas...
Jo no ho crec, eh?
No.
Això poder anys, molts anys enrere
sí.
Podria ser, però ara no.
I quan assageu? Fa molt de temps que assageu, us prepareu per les caramelles?
Sí, després de Nadal i això, llavors ja comencem.
Ja comenceu a assajar vosaltres,
sí.
I assageu cada setmana?
Sí, normalment els dissabtes a la tarda, bueno, allà a les 7, quarts de 8, o així. I si convé un dia entre setmana, doncs també anem.
I en el cas de les de la Múnia?
En el cas de les de la Múnia és una mica diferent, perquè arran de la pandèmia ha costat molt tornar doncs, a fer colleta i que, bàsicament, com que som un grup de caramelles, que ara ja està majoritàriament format per gent més jove, això de quedar cada dia per assajar i cada setmana des de després de Nadal costa. I llavors, des de que hi va haver la pandèmia, a més, la cosa doncs, s'ha agreujat, no només per les caramelles, sinó per tot el món de la cultura popular en general i dels extraescolars. Però bueno, aquest any hem decidit doncs, que sortirem, que assajarem poquet i sortirem igualment, perquè al final es tracta de seguir aguantant la tradició, que és bonica.
Sí.
Exacte, dos perfils ben diferents, eh? Un d'una edat
sí.
més gran i un
ells
perfil més jove.
Ells són joves i nosaltres tots som vells.
I com hi arriba la gent jove a aquesta tradició, Carla?
Bueno, ja fa anys, una de les directores de la coral infantil del Petit Bailet de la Múnia, a la Múnia tenim una coral infantil, va passar a ser directora de les Caramelles. I amb ella ens va replegar nosaltres, que quan teníem 14, 15 anys, doncs vam entrar a cantar. I llavors, doncs, quan ella ja no hi va ser, doncs em vaig ficar a dirigir jo i he intentat arreplegar, doncs, també tot el jovent, perquè és que al final, si no, doncs l'edat creix i creix i no n'entra gent de sota. Aquest any també, doncs, proposem, doncs, que algú de participants de la coral infantil, doncs, puguin venir a cantar amb nosaltres, per exemple. A veure si ens animem entre tots i totes.
I us trobeu que hi ha gent que no coneix el que són les Caramelles?
No, que per aquí no. Bueno, de vegades trobes cases que venen de nou i llavors sí que no saben què és, eh? I els hi has d'explicar i tot això. Sí, sí,
no
que n'han trobat alguns, sí, ara que me'n recordo.
Si no, potser els nuclis més grans, com pot ser la Múnia, per exemple, no? Pot ser que costi una mica més o... No, la gent de tota la vida...
Sí, bueno, els de tota la vida ja ho saben, no? Però...
Ja ho esperen, no?,
sí,
que passeu a cantar.
Sí, n'hi ha que sí.
Clar, majoritàriament anem a cantar per masies.
Sí.
A la Munió del diumenge al matí sí que passem a cantar, doncs també amb la coral infantil també fem caramelles i també passem a cantar. I sí que hi ha gent que de vegades obre la porta i diu, això no sé què és,
sí,
passi de llarg. Però sí, bueno, s'intenta explicar i s'intenta, sí, fer gaudir a tothom i a fer partícip tothom de la tradició.
I és anomenat que aneu amb la coral infantil, no?, el diumenge.
Sí.
Si els petits també comencen a conèixer les tradicions,
correcte,
no?
Correcte, sí, 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 sí. Bueno, des de ben petits amb la coral infantil, jo penso que sempre s'han fet caramelles. Jo, que he sigut cantaire, diguéssim, les he cantat.
Sempre ho recordes.
Sí.
És la importància, no?, aquesta que dèiem, de no perdre les arrels i de que no es,
sí,
perdin, no? Perquè...
Sí, sí.
Amb un grup potser més gran, no?, a vegades dius, és que ja tenim una edat i ens costa, no?
Sí, que però, costa, sí.
Però s'ha de fer, no?, per no perdre-ho.
Anem a fer bastant de recorregut, perquè ja comencem... Ui, cuita. Ja comencem el dissabte.
Exacte.
Diumenge al dematí i dilluns al dematí.
Tot el cap de setmana cantant, eh?
Sí. Però a les tardes no, però...
I el, sí, sí. I el dissabte i el diumenge aneu per les masies?
Sí, sí.
I pels nuclis?
Sí, sí.
I el dilluns?
Comencem allà a les Cases Noves de la Riera, cap a Cal Margarit, i ja baixem cap a Cal Tesso i tot això, al Cuscó, i cap a les Cases Noves.
I el dilluns què?
I el diumenge, doncs el diumenge també anem cap al carrer Fondo, i Cal Pere Rius, Cal Balló, bueno, allà aquell... No sé com se diu, em sembla que es diu Cal Balló.
A Pedrés.
Aneu o a Pedrés també, però ja n'hi ha poca gent allà.
Sí.
I el dilluns, pues, més aviat fem a Castellví. Doncs.
El que és el nucli de Castellví.
Sí. De vegades anem als xalets d'allà Cal Morgades.
I el dilluns és el dia que canteu a la missa, pot ser al,
sí,
ball, oi,
sí,
també?
Sí, sí, sí.
I vosaltres, en el vostre cas?
Nosaltres dissabte anem per les masies dels voltants del que seria, doncs, la Múnia, com ha comentat la Teresa, i el diumenge cantem per la Múnia. Anem tombant pels carrers i picant el timbre de les cases a veure qui ens vol obrir i ens vol escoltar.
I abans he estat buscant una mica la història i els orígens, no? Els cantaires diu que esperaven als balcons, no?,
ah, sí,
de les cases i cantaven i acostaven una cistella.
Portaven la cistella d'ous.
Vosaltres encara la manteniu, aquesta tradició,
no,
els de Castellví, de portar una cistella,
ah,
no?
Ah, bueno, el cistelló sí, però no,
no
és per portar res.
Pels ous, no.
Més o menys cada any en fem un de nou.
Una cistella nova feu,
sí,
cada any?
Sí, un cistelló, sí.
I qui el fa?
Ara fa uns quants anys que els fa l'Isabel Ferran, la de Cal Castanyo. Sí.
I cada any porteu un cistelló,
sí,
i allà és el que aneu, no? On
sí,
aneu,
a
cada,
sí,
casa que aneu, cada masia que aneu, l'acosteu i,
sí,
allà deixen el que vulgui.
Hi ha el bastó, que es fa llarg i n'hi ha un de curt, i el posem a dintre el cotxe i a cada puesto, cada barriada, pues el traiem i anem amb el cistelló.
I aquest cistelló després què en feu?
Els tenim guardats allà en una vitrina a la societat.
Estan tots allà, tots exposats,
sí,
eh?
És divertit de veure perquè hi ha...
Sí.
25 cistelles diferents amb cada any, cada cistella
té
l'any gran.
Ara ja avui no hi cabem, eh?
S'han,
sí, sí,
d'anar,
sí,
renovant,
sí,
no?
De vegades també n'hem agafat algun, li hem canviat l'any i llavors, doncs...
S'ha reaprofitat.
Ah, això mateix.
Molt bé, molt bé. Això,
sí,
del cistelló...
Però abans el cistelló el feia el de la Junta, doncs pues, feia el cistelló. Sí. Però ara la Isabel ja s'ha posat també i diu, pues fes, que va bé això.
Oh, i tant.
Perquè almenys ja no has de pensar.
És bonic, sí. I després què feu amb tot això? Amb aquests diners que aconseguiu, bueno, què feu després?
Pues,
alguna cosa...
D'això, fem un viatge, n'afegim naturalment, i després doncs, també fem alguna excursió d'un dia, algun dinar...
Anem
fent així.
En el vostre cas també...
Bàsicament es destina això. Sí. Això ja paga la directora.
també.
També important el paper de les directores,
sí,
oi?
Sí, també li paguem, també.
Doncs Carla i Teresa, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí a Can Albin, Ràdio Lèrdola, i per acostar-nos una mica a aquesta tradició de les caramelles, que esperem que no es perdi i que duri durant molts i molts anys més.
Sí, gràcies. Això esperem, i gràcies.
Oh, i tant.
I per finalitzar el tema de la setmana, parlarem de les processons que tenen lloc a la capital del Baix Penedès. Així que anem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, al Vendrell es fan processons i per això en tenim a Antonio Merchan. Ell és hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora del Consuelo. Molt bon dia. Com estàs, Antonio?
Hola, bon dia. Què tal?
Déu, m'ha costat, una mica, dir el nom. L'he dit bé, per això?
Sí, bueno, és una mica més llarg, però aquesta és la abreviatura que normalment utilitzem.
Hem estat parlant abans de l'entrevista i, de fet, a mi m'ha arribat que sou molt potents. Porteu des de l'any 91 i la vostra processó és la que es fa el diumenge de Rams, és a dir, la d'aquest diumenge, i explica'ns una mica quina base teniu i quanta gent hi formeu part.
Doncs mira, això es va crear l'any 91 i es va agafar una base d'estil purament sevillà. Mhm. Hi ha dos vertents. Cada poble d'allà d'Andalusia doncs, es fa d'una manera diferent. Uh-huh. Però nosaltres vam agafar aquesta línia i des de fa 33 anys doncs seguim així, amb aquesta línia d'estil purament sevillà. Uh-huh. Passos a costal, que se suelen dir.
Que això m'ho explicaves abans, ens ho pots explicar perquè la gent no ho sàpiga?
Sí, mira. Ahir... dos o tres estilos, ¿vale? Uh-huh. Está el estilo malagueño, que va sobre hombro. Luego hay trabajadera utrerana, que va sobre dos hombros y las personas van dentro. Y luego está el costalero. Uh-huh. Costalero es porque utiliza un costal puesto en la cabeza con una almohadilla y el peso cae sobre la séptima cerviz con una vertebral. Por debajo de la nuca aproximadamente, uh-huh. El huesecillo ese que hay ahí. Uh-huh. Y de ahí viene el nombre de costalero, porque utilizaban un saco de costal de café los estibadores del puerto de Sevilla, que eran los que cargaban los pasos antiguamente.
Uh-huh. ¿Cuánta gent formeu part d'aquesta processó?
Aproximadament activament dintre de la processó unes 240 persones.
I assageu de forma habitual des de fa mesos ja, oi?
Sí, els costaleros comencen després de Reis fins al diumenge de Rams. I, bueno, natxarens no, perquè no assagia, però després també l'agrupació, tenim una agrupació pròpia, agrupació musical. Mhm. I també assaja doncs, des del setembre, des de que comença el col·legi, fins que arriba l'estiu, a l'agost, pràcticament. Déu,
i sou els únics també que heu sortit moltíssim, oi?
Sí, amb la banda, sí. Amb la banda, bueno, ara, aquest any, per exemple, anem a Barcelona, el diumenge de Rams al matí, a la tarda toquem aquí amb la nostra, El dijous sant anem a Terrassa. Divendres sant tornem a Barcelona, ciutat. Però bueno, hem anat a Balaguer, hem anat a Marbella, hem anat a molts llocs a tocar.
I a Montserrat santa. També.
Sí, i a Montserrat també vam anar a Montserrat. Vam anar a Montserrat l'any passat, el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, a més a més.
Déu-n'hi-do.
I vam fer un concert allà a la plaça i bueno, vam estar allà amb el nostre rector, ens va portar el nostre rector i vam fer un concert de marxes processionals.
Uh-huh. Escolta, i ja per finalitzar, com a hermano mayor,
sí.
Quines són les teves tasques?
És complicat, esto. És complicat.
Així que bueno, ho pugui entendre la nostra audiència.
Al final això és com si fos una altra entitat, més de caire litúrgic, però al final és com si fos una entitat i has de procurar, doncs, de coordinar, doncs, tots els aspectes i totes les parts que vols de desenvolupar. Uh-huh. a la teva entitat. Que només és sortir el diumenge de Rams, eh? Hi ha moltes més coses, però bueno, seria molt llarg d'explicar.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé aquesta processó d'aquest diumenge de Rams.
Molt bé, ens veiem el diumenge a la tarda.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs a la que m'acompanya, Sílvia, és el mossèn Norbert del Vendrell, que ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, mossèn, com està?
Hola, molt bon dia.
M'imagino que preparat per fer-ne tot les tradicions de Setmana Santa, oi?
Exacte, ja tenim la Setmana Santa aquí i hem d'anar doncs, realitzant tots aquells actes litúrgics propis d'aquests dies.
I què és el que podrà veure la gent o quins actes són els més destacats d'aquesta Setmana Santa?
Doncs mira, d'una banda, evidentment, hi ha tots els oficis litúrgics a l'Església, propis del Dijous Sant, del Divendres Sant, de la Vetlla de Pasqua, del Dia de Pasqua, i després aquells altres actes, diríem, litúrgics que són a l'exterior de l'Església, les processons, que crec que doncs, és el que també vosaltres em demaneu especialment sí. Que us parli, no?
Correcte. Com són les processons al Vendrell?
Aquí al Vendrell hi ha dues grans processons. Una el diumenge de Rams, l'altra el divendres sant. Uh-huh. Processó del silenci, del sant enterrament, com es vulgui, no? I que és, diríem, la gran processó de tota la vida, perquè això, aquesta processó, alguns llibres, la gent que ho ha estudiat, la remunten cap a finals del segle XVI, ja.
No? Déu-n'hi-do.
És una processó antiquíssima. I en un inici, doncs, sempre aquesta processó, la figura del Sant Crist és la que presideix i després s'hi afegeixen alguns altres misteris. Uh-huh. La processó actual, doncs, és fruit de tots aquests segles de fer-se i té doncs una sèrie de misteris molt bonics amb les seves respectives confraries, uh-huh. amb les seves respectives doncs associacions i alguns doncs, diran que té com una característica centrada en el silenci, no? Per això la processó del silenci. La processó silenciosa de nit, surt a les 10 de la nit de l'església i ja, mira, comença amb aquella cohort d'armats, que són tan significatius i tan admirats per tothom, no? Els armats que hi ha... El primer document d'existència als armats ja es troba al 1819.
Déu-n'hi-do.
Ja,
més de 200 anys.
Per tant, vol dir que abans també ja hi havia aquests armats, els armats amb el capità Manaies, aquesta forma, Manaies, que, per exemple, a tota la zona de Girona no en diuen armats, en diuen Manaies, no? Uh-huh. Però, en canvi, aquí nosaltres, el Penedès i el Camp de Tarragona són armats, però sí que el que va al davant, el capità, és el capità Manaies. Uh-huh. Per tant, és la cobra pas. És la cobra pas a la processó. Uh-huh. I després, doncs, els diferents misteris.
Diuen que és molt, molt sentida, aquesta processó.
Sí, jo de veritat que des de que sóc aquí, que fa 5 anys, he quedat ben admirat de veure la processó tan seriosa, tan silenciosa, un acte que mou a la religiositat, a la pietat. Ara hi ha els misteris, l'Ecce Homo, el misteri de Jesús de Natzaret que porta la creu, el Sant Crist, uh-huh, els portants, després el misteri de la Mare dels Dolors, el del Sant Sepulcre i després la Soledat. Acaba amb la imatge de la Soledat. Una cosa molt curiosa i molt bonica de la nostra processó del Vendrell és el cant final del Miserere. És aquesta peça musical que es canta a l'acabar la processó a l'església i, doncs, que tots els vendrellencs esperen poder escoltar aquest cant del Miserere, que enguany, doncs, cantaran el Joan Güell, ja fa anys que canta, i enguany també s'estrenarà el tenor Lluís Cintes. Uh-huh. Després de molts anys d'haver-ho fet el Robert Soler, aquest any, doncs, començarà aquest altre cantat.
Uh-huh. Mossèn, quanta gent pot aplegar aquesta processó del silenci?
Mira, jo no soc gaire bo per calcular, no, de veritat, no sé. A veure, hi ha un nombre important de gent que, diríem, va a la processó i després un nombre bastant important també dels que contemplen la processó, no? Uh-huh. Jo ja et dic, hi ha gent que saben calcular, bé, jo no en sé mai. Però realment és una processó que fa goig de veure, no?
Perfecte, doncs, mossèn, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa i que vagin molt bé tots els actes litúrgics que acompanyaran aquesta Setmana Santa al Vendrell.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients de tots aquests nostres pobles.
Moltes gràcies, mossèn.
Molt bé, molt
amable. Adéu, bon dia. Gràcies.
Adéu, adéu.
Mig minutet i arribarem a 11:15, de nou cita amb l'actualitat, explicant què passa aquest dimarts a l'Alt i al Baix Penedès, el segon flaix informatiu, i a continuació, al cap de 5-6 minuts, el Pupitre, que a partir d'avui ja comptarà amb la seva ideòloga, amb la seva artífex, l'especialista i pedagoga Carme Hurtoll. Avui, reflexionant sobre com aprendre a aprendre.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flaix del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els delictes van baixar a Calafell un 1,1% durant l'any 2023. A la vegada, una major eficàcia policial fa créixer els casos resolts en un 3,6 i les detencions en un 22%. Els fets delictius van baixar a Calafell durant l'any 2023 en relació al 2022. Aquesta major eficàcia policial també, com dèiem, va fer créixer els casos resolts i també les detencions. Són dades que s'han presentat en la Junta Local de Seguretat celebrada aquest 14 de març. El descens de la delinqüència és remarcable, sobretot pel context general que es produeix. L'any passat a Catalunya els delictes no van baixar, sinó que van pujar un 8,5%. A la comarca del Baix Penedès l'augment va ser de l'11%. Altres dades positives són que, a més, hi ha menys delictes. També se'n resolen més i es fan més detencions. En concret, el 2022 es van resoldre el 31% dels casos, però el 2023 van ser el 34,5%, un 3,6% més. I pel que fa a les detencions, es va passar de 275 el 2022 a les 282 del 2023, un 2,2% més. La Federació Socialista de l'Alt Penedès-Garraf reforça la seva presència a la direcció del PSC. Aquest cap de setmana els catalans han posat les bases del que ha de ser la Catalunya dels propers anys. La militància socialista ha rivalitat en el 15è Congrés del PSC la figura de Salvador Illa com a primer secretari de la formació i com a candidat a les properes eleccions a Catalunya, que tindran lloc el proper 12 de maig. Més de 40 delegats i delegades i 30 observadors i observadores de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf hi han participat, representant els diferents pobles, viles i ciutats del territori i participant en les diferents comissions de treball. Del Congrés, la Federació Socialista de l'Alt Penedès-Garraf en surt reforçada amb la incorporació de Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i primer secretari de la Federació, com a membre de l'executiva nacional del PSC en el càrrec de secretari nacional. També l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, continua a la direcció del partit com a secretària nacional. D'altra banda, el regidor i portaveu del govern vilanoví, Gerard Llobet, passa a formar part de la Comissió de Garanties Estatutàries del partit. Aquest divendres 22 de març a les 7 de la tarda s'inaugura a la Capella de Sant Joan l'exposició Guixos, Pissarres i Aules, 90 anys d'educació secundària pública a l'Institut Eugeni d'Ors. Una exposició que fa un recorregut cronològic des de l'any 1933 fins a l'actualitat per explicar els eixos històrics principals del centre d'ensenyament. La inauguració comptarà amb la presència dels alcaldes de Vilafranca i de Sant Sadurní i també de la consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya. L'exposició es podrà visitar fins al 7 d'abril a la Capella de Sant Joan, en horari de dimecres a dissabte, de 5 de la tarda a 8 del vespre, diumenges i festius, de 12 del migdia a 2 i de 6 de la tarda a 8 del vespre. Divendres Sant, la sala estarà tancada. L'Ateneu Mugenc organitza un cop al mes un esplai infantil. Aquest mes de març toca dissabte d'aquesta setmana, dia 23. En aquesta ocasió, el Teddy, la mascota de l'esplai, ha preparat una sortida a la natura, amb jocs de descoberta. El punt de trobada serà a les 5 de la tarda al centre cívic La Xarxa. Cal portar berenar. És una activitat amb un cost d'un euro per socis de l'Ateneu Mugenc, 3 per no socis. Aquest esplai mensual està adreçat a infants i joves de 3 a 16 anys. Cal inscripció prèvia al mail ateneumugenc@gmail.com. La data límit d'inscripció és el dijous 21 de març.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Des d'aquest gener, el Penedès en xarxa comptem amb el Pupitre, un espai per reflexionar sobre l'ensenyament. I avui tenim el plaer d'anunciar que aquesta secció mensual ja pot comptar amb la reconeguda especialista Carme Ortoll, pedagoga i mestra de mestres. El diccionari ens diu que el pupitre és un moble de fusta que inclou seient i taula amb tapa. Com la majoria de coses a les nostres vides, els pupitres també han evolucionat i ha passat de ser un mobiliari aliat al treball que es fa a les aules. Amb aquesta mirada d'afavorir reflexions al servei del benestar i l'aprenentatge, us acostem al pupitre d'avui amb la Carme Ortoll, des de Canal 20, a càrrec de Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, tot un plaer. Avui ens acompanya la Carme Ortoll. Què tal? Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Mestra, pedagoga, experta, mestra de mestres. El que comentàvem, tot un plaer, doncs, que puguis acostar-nos a aquest pupitre. I avui el programa el comencem explicant una mica de què parlem, de què parlarem avui.
Mira, avui des del pupitre parlarem d'educació i aprenentatge. I quan seus en un pupitre et sents sempre una persona aprenent, una persona que estudia i que està en procés d'aprenentatge continuat. I avui, tal com deies, específicament dedicarem aquesta estona a reflexionar sobre l'aprendre i l'ensenyar, dos aspectes importants en el món de l'educació.
Caram, un programa ambiciós. Avui, com hem dit, asseguts al pupitre, comencem parlant d'educació i del fet d'aprendre i ensenyar. Què podem dir sobre aquesta temàtica?
Mira, sabem que aprendre és arribar a saber una cosa mitjançant l'estudi, l'atenció o la pràctica de sabers de molts tipus i molt diversos. En canvi, ensenyar és comunicar a algú una ciència, un art, coneixences, habilitats, fer explicacions, demostracions i activitats per ajudar alguna persona a saber-se desenvolupar de manera més autònoma i més lliure. La definició clàssica d'aprendre és la d'un procés que porta a adquirir sabers de molts tipus a partir de la realització d'accions diverses. Accions que se solen associar totes elles a l'escoltar, a la pràctica, al practicar i a l'estudiar. Però el que no hi ha dubte és que les persones a la vida necessitem aprendre sempre, cada dia. I sabem que aprendre ho pot fer tothom, cadascú des de les seves capacitats i maneres de fer i de ser. Molt important.
Però aquí la qüestió que ens ocupa avui és el per què les persones necessitem aprendre, també el què necessitem aprendre, el com aprenem, com aprenen a les edats escolars, què vol dir aprendre per competències i com avaluem allò que s'aprèn, per saber si ho fem bé, si hem après, i altres temes que aniran sorgint relacionats amb tots aquests. Anem a pams, ho podem anar parlant i explicant? Per què les persones necessitem aprendre?
Mira, aprendre, etimològicament, ve de l'expressió llatina que fa referència a atrapar alguna cosa. La Neus Sant Martí ens diu que el pas que fem les persones per la vida sempre comporta aprendre. Diu que creixem físicament i paral·lelament aprenem coneixements, habilitats, tècniques, estratègies, comportaments, valors, i també aprenem a moure'ns i emocionar-nos, entre moltes altres coses. I sabem que necessitem aprendre per moltes coses diferents, i una d'elles és per entendre's els uns als altres i també per entendre el món. En aquest món tan complex, tan canviant i tan divers en què vivim, segurament que estarem d'acord que és molt important aprendre a expressar-nos oralment de la millor manera possible per comunicar-nos més fàcilment. I és igual d'important aprendre a llegir, així com aprendre a comprendre el que ens diuen i el que diem, i així com aprendre a comptar, a resoldre problemes i totes aquelles qüestions quotidianes que se'ns presenten cada dia. I per aprendre tot això, no només ens cal aprendre a saber coses, sinó que també ens cal aprendre a saber a utilitzar molt bé aquests sabers, aquests continguts que hem incorporat. I ens cal aprendre a fer i aprendre'ns per aprendre a conviure i, sobretot, aprendre des del pensament. Per això és tan important aprendre pensant. Perquè quan pensem, obrim el pensament i això ens ajuda a enfocar les diferents qüestions i a prendre decisions sobre les actuacions que ens cal fer per resoldre o per solucionar algun tema que se'ns presenta. I, a més, fent-ho d'una manera crítica i, alhora, de manera reflexiva i creativa. I si fem això, aprenem que aprendre és imprescindible per viure.
I, Carme, què necessitem aprendre? Què aprenem a les escoles i als instituts?
Aprenem moltes coses, però tots sabem que un dels objectius més importants que ens porta a terme els infants i joves als centres educatius és el fet d'aprendre. Aprendre com més millor. I també sabem que els docents i els professionals tenim uns currículums que ens determinen i ens orienten sobre tot allò que han d'aprendre les criatures i els objectius d'aquells aprenentatges a cada etapa i a cada cicle educatiu, amb la finalitat, d'una banda, que dels aprenentatges escolars es vagin desenvolupant les capacitats de tots els nois i noies per actuar de manera responsable i solidària en el món que ens envolta i, a la vegada, anar posant el granet de sorra per anar passant amb èxit tot allò que la societat ens va generant al llarg de les diferents etapes educatives. Fixa't, els currículums escolars són, de manera molt resumida, tot allò que creiem que ha d'aprendre un nen o una nena en cada etapa de la vida, per després poder continuar aprenent al llarg de la vida. Sense perdre de vista que en tots els aprenentatges cal respectar sempre el ritme de cadascú i la seva manera d'aprendre. Això és del tot decisiu i important. Però també, com diu l'Eva Bach en el Diari de l'Educació, només saber molt ja no és suficient. Les neurociències ja van demostrar fa quasi tres dècades que tenir un quocient intel·lectual alt, una ment privilegiada o una trajectòria acadèmica brillant, no garanteix una vida personal i social bona ni saludable. Per contra, els mals resultats acadèmics no ens aboquen irremissiblement al fracàs o al desastre vital. Ens explica l'Eva Bach que en tots els casos el treball de les emocions i el dels sabers han de ser una aliada de coneixements i l'aprenentatge, i contribueix a incrementar els nivells de motivació, autocontrol i benestar dels estudiants en particular i de la ciutadania en general, i alhora millora l'aprenentatge i el rendiment acadèmic. Mira, Ian Green diu que un dels seus llibres escriu: "Aprendre també és una habilitat, i és que aprendre és una aventura meravellosa, però s'ha d'anar ben equipat."
I què vol dir anar ben equipat? I com aprenem? Com aprenen els estudiants a les edats escolars?
D'aprendre se n'aprèn de moltes maneres, segons sigui allò que es vol aprendre i segons sigui l'objecte d'aprenentatge que tens com a finalitat o objectiu a aconseguir. És diferent aprendre un poema que aprendre a jugar a escacs o aprendre a cantar, a cantar a vista una partitura musical, observar un niu d'un ocell i saber com funciona el batec de les ales per poder volar. El que sí que sabem és que quan a l'escola volem aprendre alguna cosa nova, tant els més petits com els més grans, és bo partir sempre d'allò que ja sap la criatura. Cada nen, cada nena, cada noi, cada noia tenen els seus coneixements previs. Cadascú porta el seu bagatge. Bagatges, molts d'ells, molt diferents i molt enriquidors. És diferent el que pot aportar una criatura de 9 anys que ha viscut tota la seva vida en una casa, en una família de qualsevol barri o poble del Penedès, o un altre infant de la mateixa edat que ha viscut en diferents pobles i ciutats i potser a diferents països del món i que, a més, ha anat a diversos centres escolars o potser parlaven altres llengües i que s'ha relacionat amb companys i companyes, amb mestres i famílies, amb unes maneres de fer ben diferents de les nostres. El bagatge i el coneixement d'un i de l'altre són en principi molt diferents i els aprenentatges previs, tots dos també i alhora, tots dos poden aportar molta saviesa i experiència acumulada que va bé de considerar i de tenir en compte per anar acumulant els aprenentatges d'ells mateixos i dels altres. Per això és tan important partir del que sap cadascú, partir d'allò que es coneix i anar treballant de manera personalitzada aquells aspectes que es puguin per tal de poder-los fer créixer i, a partir d'allò que se sap i que es va aprenent, anar fent evolucionar en cadascú els seus processos d'aprenentatge i així posar-los a punt per aprendre noves coses. I per tal d'avançar en aquests aspectes, tant a nivell individual com col·lectiu, hi ha 5 aspectes bàsics que fan reeixir els processos d'aprenentatge. Un, com dèiem, són els sabers. Un altre, les habilitats. Un altre, els valors, les estratègies i les emocions. Tots ells, aspectes que ajudaran a interioritzar el creixement i el desenvolupament de cada estudiant. El que sí que es requereix per aprendre, sigui des de la vessant més teòrica o des de la més pràctica, és un esforç d'un treball continuat, un treball personalitzat de cadascú i després compartir-lo, sempre que sigui possible, i relacionar-lo amb les aportacions de l'equip. La feina que es fa de manera compartida i en equip és una de les condicions de treball de tipus psicològic que més influeixen en els estudiants de forma positiva, perquè permet que hi hagi més motivació i més companyia. El treball fet en equip dona normalment molts bons resultats, ja que genera entusiasme i produeix satisfacció personal i col·lectiva mentre es fan les tasques encomanades. I també aporta ambient d'harmonia i fa que sostinguin resultats beneficiosos que després, quan es contrasten, tenen com a resultat el que tots hem après.
I què vol dir aprendre per competències?
Mira, la Rosalind Drake escrivia: escolto i oblido, veig i recordo, faig i comprenc. Ho repeteixo: escolto i oblido, veig i recordo, faig i comprenc. Per tant, entenem que si només ens limitem amb les criatures a observar, a manipular, a memoritzar, sense res més, segurament reforçarem les idees i els sabers que teníem prèviament, però no les canviaran ni les faran evolucionar. Quan a l'escola parlem de competències i aprenentatges competencials i les adquisicions que són necessàries per continuar aprenent, parlem de les capacitats que es consideren fonamentals perquè qualsevol persona pugui desenvolupar-se i organitzar-se de manera autònoma. I per fer créixer aquests processos a nivell pedagògic i didàctic, ens servim de la utilització de metodologies. Les metodologies són les maneres d'ensenyar. I algunes d'elles, segons com ho fem, ho enfoquem o les enfoquem, afavoreixen la motivació de l'alumne i donen amplitud al treball dels coneixements, dels continguts, de les habilitats, de les actituds i valors, entre altres, i prepara les criatures per aprendre cada cop més i de la millor manera. Així que la mainada pugui aplicar tots els aprenentatges nous que ha fet, relacionant-los amb el que ja sabia i tenia, i que, a més, els pugui fer funcionals, aplicant aquests aprenentatges vells i nous en contextos diversos i, a més, els pugui integrar a la vida quotidiana des d'una òptica reflexiva i amb una perspectiva crítica. I si fem que passi tot això, els estem ajudant a aprendre i a treballar de manera competencial. Quan parlem dels aprenentatges basats en competències, també parlem de treballar els continguts de les diferents àrees o matèries de forma integrada, per al final dominar-los tots de manera significativa i funcional, per saber-los aplicar sobre fets, qüestions o problemes reals. Quan aprenem i ho fem de manera competencial, segurament hem obert camins perquè les criatures siguin cada cop més autònoms, que a més, puguin fer una reflexió acurada sobre el que han après, perquè ho saben raonar, perquè ho argumenten i són capaços de comunicar-ho correctament. I ho fem entenent a ells mateixos i a les altres persones. A l'escola sempre diem que hi ha una criatura que, si hi ha una criatura que sap explicar una cosa amb tots els ets i uts i la sap utilitzar en diverses situacions i moments de la seva vida, i adequar aquella cosa, aquella activitat, a diferents canvis i veure com va resolent-se satisfactòriament, és que possiblement ho ha entès. I si ho ha entès i ho sap explicar, vol dir que ho ha après bé. Qualsevol acció amb els aprenentatges, per ser ben apresa i entesa, necessita usar els coneixements i, sobretot, interrelacionar-los bé. En els aprenentatges per competències és important que cada infant o cada jove es situï en el centre del procés, perquè quan aprenem per competències no pot actuar com un espectador d'allò que va aprendre, sinó que cal situar-se com a protagonista, el protagonista principal de tots els aprenentatges. I en aquest tipus d'aprenentatges, els docents, a més d'ensenyar, tenim la missió clara d'acompanyar, de ser-ne guies i facilitadors dels processos per on va passant la mainada. Una cosa important en qualsevol treball competencial és determinar i planificar el bé que cal treballar i assegurar-ne els continguts, ja que són del tot necessaris per poder treballar-ne després les destreses, les habilitats i preparar-los per comunicar aprenent tots aquells aspectes que van tenint al llarg de totes les etapes educatives.
I podries posar un exemple que vingui a il·lustrar, que expliqui a la pràctica això que ens estàs explicant?
A veure, un exemple. Imaginem-nos amb un grup d'alumnes de cicle mitjà o de superior de l'educació primària. Volem resoldre el repte de saber d'on ve la roba que portem posada aquell dimecres. Per resoldre la situació d'aprenentatge que proposem, haurem de planificar el treball que hem de fer i, a partir d'aquí, investigar aquesta qüestió que ens plantegem. De seguida veurem que, per saber-ho, gairebé haurem de treballar totes les àrees d'aprenentatge, des de la llengua, les matemàtiques, fins al coneixement del medi, entre altres. I també ens portaran a posar en funcionament moltes competències. La competència ciutadana, la competència emprenedora, la matemàtica, la personal, la digital, la social, la comunicativa, la d'aprendre-aprendre. I, a més, haurem de determinar els objectius d'aprenentatge, els sabers claus que volem aconseguir, els criteris de seguiment i avaluació de l'activitat per saber si ho hem fet correctament i si al final ho hem après. Amb tota la formació que ja tenim cadascú, amb la que a més busquem, segurament ens portarà, segons les edats, a que estigui plantejada l'activitat a estirar més d'un fil o d'un altre, però segurament haurem de parlar i investigar sobre diferents aspectes, com els principals països d'on arriba la roba. Posem l'exemple que el jersei que investiguem, que porta la Núria, sigui fet a la Xina. Haurem de situar la localitat en el mapa, ens haurem de situar geogràficament, haurem de preveure el trànsit marítim per on arriba aquell jersei des de la Xina fins a Catalunya i el que això significa. Segurament també voldrem saber els sous bases o mitjans dels habitants que es dediquen al tèxtil en aquells països orientals i les diferències amb els d'aquí. I potser això ens portarà a saber més sobre les diferències salarials del món o també en quines edats els joves poden començar a treballar en un país o en un altre i per què, i el per què d'aquestes diferències. I així més coses, molts aspectes que podríem anar relacionant i que en tenir les dades les posaríem en comú, les hauríem de validar i això ens portaria a compartir impressions sobre el que anem aprenent. I segurament això ens portaria a fer hipòtesis o a plantejar-nos factors ètics o ecològics de l'estudi sobre les diferents robes i el que significa pel planeta el viatge que han de fer aquestes peces de vestir per anar d'un lloc a l'altre. I així podríem anar continuant i estirant del fil i anar aprenent sobre aquesta situació d'aprenentatge que hem plantejat. I quan ja tinguéssim la informació i l'haguéssim compartit i discutit, potser en petit grup, de tota la feina, ens caldria posar-nos d'acord de com comunicar als altres companys de classe tot allò que hem descobert i decidir quines activitats d'aquestes que hem treballat ens cal tenir en paper o a la llibreta o a l'ordinador i quines altres presentarem de manera oral, enregistrades, fent una videoconferència o explicant l'experiència com si fos un relat o un diari de viatge. I seguint l'exemple, el que és important és que durant tot el procés d'aprenentatge ja hem anat fent un seguiment sistemàtic i una avaluació formativa de l'activitat. I en acabar-la, l'haurem de revisar per saber bé què hem après i com integrem els coneixements que ja teníem i en quins aspectes propers ho podrem fer funcional. I quan fem tots aquests processos, aprenem. I tot aquest recorregut, els mestres i els professors hem de ser els acompanyants, com hem dit, per ajudar a anar pel bon camí, cadascú pels coneixements i també per cada criatura. I hem de posar al seu abast les eines i les estratègies necessàries que necessiti cadascú per aconseguir els objectius d'aprenentatge i pugui tenir aquell nen, aquella nena, aquell noi, aquella noia, els resultats més òptims. Ja veieu, aprendre a vegades no és gens fàcil, però és una de les capacitats més extraordinàries en què ens podem trobar. Podem tenir la capacitat d'aprendre a parlar, a llegir, a escriure, a cantar, a dibuixar, a moure'ns. És una meravella. I quan ho descobrim, també descobrim que ja no podrem mai deixar d'aprendre. Com ens recorda l'Eduardo Saiz, saber Saber sobre la vida i sobre els temes antics i actuals ens permet gaudir d'una vida més plena, una vida segurament més feliç i interessant, i a més, aprendre estimula la creativitat i la imaginació de cadascú i ajuda a gaudir dels moments de cada dia.
I ara ens agradaria continuar parlant de com avaluem allò que aprenem, com sabem si ho hem après i quina és la nova cultura de l'avaluació que ens ajuda a aprendre. Però el temps és el temps i d'aquests i d'altres temes relacionats amb la vida de l'escola que aniran sorgint, queda pendent parlar-ne i anirem conversant en una altra ocasió. Avui ens ha acompanyat en el pupitre de l'Aprendre i Ensenyar la Carme Ortoll Grífols i, a més, Carme, altres acompanyants.
Sí, sí, a més, també ens hem il·lustrat amb tota aquesta explicació d'articles, investigacions, escrits, conferències, entrevistes i lectures de diferents llibres i persones estudioses del món de la pedagogia i la didàctica. Entre elles no podria faltar la Llei General d'Educació, els documents de currículum del Departament d'Educació, el Diccionari de la Llengua Catalana, la Neus Sant Martí, l'Eva Bach, l'Ian Gills, la Rosalind Drive, l'Eduardo Saez de Cabezón, l'Héctor Ruiz Martín, informacions del Wikipedia i altres pàgines web, el ChatGPT, la intel·ligència artificial, que, com diu una bona amiga, una intel·ligència que no és ni tan intel·ligent ni tan artificial. I la veu, i el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat o estan a les aules dels centres del Servei d'Educació de Catalunya.
I acabem el pupitre d'avui amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Avui deixem escrita a la pissarra la frase de la professora de didàctica de les ciències socials de la Universitat Autònoma de Barcelona i mestra de mestres, Pilar Benejam. Quan, en el primer paràgraf del seu llibre Quina educació volem, editat per Rosa Sensat, ens diu: però ser una bona mestra no és un estat, és una aspiració, perquè per educar ensenyant cal saber, i cal saber fer, i això és difícil, i comporta un aprenentatge que no s'acaba mai. I fins aquí el pupitre. El mes vinent continuarem compartint passió per l'educació.